De seguida repassem les mostres de condol que continuen arribant després de la mort en accident d'helicòpter de Kobe Bryant, però divendres s'acaba el termini de fitxatges i els equips catalans de primera divisió estan molt actius al mercat. Començant pel Barça, que entra en la recta final en la recerca d'un davanter. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Barça i València continuen negociant avui el traspàs del davanter Rodrigo, que és a Barcelona passant revisió mèdica?
No ben bé. En una visita programada a la clínica Quirón, a la consulta del doctor Ramon Cugat, on hi ha acudit acompanyat de Jasper Silesen i Manu Vallejo. Mentrestant, com dius, Barça i València continuen aquesta negociació pel traspàs de Rodrigo. Tal i com avui ha reconegut Albert Celades, el tècnic del València, en la prèvia del partit de demà contra la Cultural Llaonesa.
No, vuelvo a insistir, ya lo he dicho muchas veces, Rodrigo es un jugador muy bueno, un jugador diferencial. Por eso lo quieren los grandes equipos, como ahora el Barça, ¿no? Todos sabemos que están en una negociación, eso no es obvio, no hay que esconderlo. Y por eso es, porque es un gran jugador, un jugador diferencial, y bueno, nosotros tenemos la suerte de poder tenerlo.
És una operació complexa perquè el Barça intenta abaratir el preu situant futbolistes en el traspàs. Moussa Bagué, per exemple, n'és un, atès que el València busca també un lateral dret. Però n'hi ha d'altres. Carles Pérez, Moncho, futbolista del filial, o fins i tot el portuguès Bruno Fernández, de l'Sporting de Portugal. Des de Lisboa confirmen moviments del Barça aquestes últimes hores i que anirien en aquesta línia, fitxar el jugador i deixar-lo cedit al València. De fet, avui ni Carles Pérez ni Moussa Bagué s'han entrenat amb el grup.
Doncs el Barça que està buscant aquesta confirmació del fitxatge de Rodrigo. Veurem si arriben a un acord o no. L'Espanyol no dona tampoc el mercat per tancat, ni de bon tros. En principi s'han de produir un parell de sortides, com a mínim, però no podem descartar una quarta incorporació. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
El partit de dissabte deixa molts dubtes al lateral dret i, per tant, el club podria reforçar aquesta posició.
Sí, contra l'Atlètic Club de Bilbao, Javi López estava sancionat i aquesta posició la va ocupar Víctor Sánchez, que ja havia jugat aquí en etapes anteriors, però el de Rubí no va estar a l'altura i a la banqueta no hi havia cap altre lateral dret. Això que a la plantilla n'hi ha quatre de laterals drets. A banda de Javi López, Corxià, que està lesionat, Pipa i Víctor Gómez. I si comptem Víctor Sánchez com a mesura d'urgència, en serien cinc. Malgrat aquest overbooking, el club no descarta, si surt una bona oportunitat, incorporar un lateral que en cap cas, per exemple, no seria Aitor Buñuel del Racing, com han apuntat alguns mitjans. Ara bé, la gran prioritat ara mateix són les sortides. N'hi hauria d'haver un parell com a mínim. Els joves del planter són els que tenen més números, Campuzano, Pipa o fins i tot Lluís López. També podrien marxar, si surt alguna oferta important de l'estranger, Granero, Piatti o Ferreira. Un dels nous fitxatges, Leandro Cabrera, avui ha fet la seva primera roda de premsa com a jugador perico, ha explicat que veu l'equip molt viu i convençut que la permanència és més que possible.
Yo me lo imagino de la mejor manera. Por algo hemos venido, por algo vine yo principalmente, porque creo en estos jugadores, creo en este club y daremos todo hasta el final. Obviamente no va a pasar solo porque yo lo crea. Tiene que haber mucho trabajo, mucho esfuerzo. Tenemos que estar con la cabeza más fuerte que nunca. Es una carrera, cada vez queda menos y nosotros estamos apretando y estamos súper preparados para sacar esto adelante.
Són els moviments de Barça i Espanyol en aquest mercat de fitxatges que, com dèiem, acaba divendres, però Jordi Turria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Els de Barça i Espanyol no són els únics moviments que hi ha en aquest mercat.
No, Enric Gallego, per exemple, canvia d'aires. El davanter barceloní de 33 anys deixa el Getafe i marxa cedit a l'Osasuna fins a final de temporada. L'equip navarrès necessitava un golejador per substituir Chimi Ávila, que s'ha lesionat. Si l'Osasuna es manté a primera, però Gallego continuarà en aquest equip la temporada que ve. D'altra banda, Hatem Ben Arfa ja ha firmat amb el Valladolid. Sergio González, l'entrenador, havia demanat un davanter. Ben Arfa té 32 anys i ara estava sense equip des que l'estiu passat va deixar el Rennes. I també podem afegir que s'espera que avui mateix l'Inter de Milà faci oficial el fitxatge del migcampista danès Christian Eriksen, fins ara al Tottenham. El jugador ja ha arribat a Milà, on passa la revisió mèdica.
Són els moviments del mercat de futbol que, com deia, acaba aquest divendres. Però, mentrestant, la mort de Kobe Bryant diumenge al vespre continua paralitzant el món de l'esport, sobretot als Estats Units. Les mostres de condol, els homenatges i els minuts de silenci es repeteixen per tot arreu, però probablement de totes les reaccions i accions que hem vist i sentit a les últimes hores, Jordi, ens quedem en d'una altra de les estrelles de l'NBA, l'actual, LeBron James.
Ha estat dels últims a reaccionar i, segons ha explicat ell mateix a Instagram, cada cop que es posava a escriure, no podia evitar plorar i no podia acabar el text. Al final ho ha aconseguit i ha explicat que Kobe el va trucar per telèfon poc abans d'agafar l'helicòpter per felicitar-lo. Recordem que el dia abans LeBron el va superar com a tercer màxim encistellador de la història de l'NBA. Ara el pivot dels Lakers diu que mai s'hauria imaginat que aquesta conversa seria l'última amb qui ell considerava el seu germà. Avui els Lakers tenien previst jugar a la seva pista contra els Clippers, però l'NBA ha ajornat aquest partit, un fet amb molt pocs precedents. L'últim, el 2013, quan es va suspendre un Celtics Pacers per l'atemptat a la Marató de Boston, i l'anterior, el 1963, per l'assassinat de John Fincher al Kennedy, el president dels Estats Units. Malgrat això, Ricky Rubio deia ahir al Tot Costa que s'haurien d'haver suspès tots els partits.
Entenc que la NBA és un negoci i pensi com a tal, però va ser un dia molt dur i era difícil jugar i personalment no ho vaig entendre, no, que juguéssim, però s'ha de respectar totes les decisions i s'ha de seguir endavant. Però una persona que ha donat tant, ja no tan sols a la NBA, sinó al món del bàsquet i més enllà.
El pròxim partit dels Lakers està previst per divendres a Portland. Per cert que Doc Rivers, el tècnic dels Clippers, gran rival dels Lakers a Los Angeles, ha dit que en aquest moment tothom, ell inclòs, és dels Lakers. Pel que fa a les investigacions, l'agència americana encarregada de la seguretat als transports ha qualificat l'escena de l'accident de terrible. Ha afegit que l'helicòpter no portava caixa negra, ja que per aquest tipus d'aparells no és necessari. Ara continua la fase d'identificació dels cossos de les víctimes. Les dades les ha fet públiques Jennifer Homendy, en nom d'aquesta agència.
La informació inicial és que l'helicòpter volava en condicions meteorològiques que no garantien una bona visibilitat. No hi havia caixa negra, només un iPad utilitzat pel pilot durant el vol. El pilot, de fet, va sol·licitar el seguiment del vol, que va ser denegat. Sobrevolava 2.300 peus quan va començar un gir descendent cap a l'esquerra. L'últim contacte per ràdio coincideix amb el moment de l'accident.
Alguns mitjans dels Estats Units han explicat que Kobe Bryant es va aficionar a aquest tipus de transport, l'helicòpter, el 2006, perquè li permetia portar a recollir les seves filles a l'escola i entrenar-se amb el seu equip. El trajecte de l'escola de les nenes al Palau d'Esports és d'uns 60 quilòmetres. En helicòpter trigava 15 minuts, mentre que en cotxe li calien més de 2 hores. Per cert que les estadístiques assenyalen que Califòrnia és l'estat on hi ha més accidents d'helicòpter de tot el país, de tots els Estats Units, concretament 177 entre el 2007 i el 2016. Avui els jugadors del Milan, on va viure Kobe Bryant durant uns anys, portaran un braçal negre durant el partit que disputarà l'equip contra el Turí i que es jugarà a San Siro. I encara una imatge més. Aquesta nit, l'Empire State, l'emblemàtic edifici de Manhattan a Nova York, l'han il·luminat amb els colors dels Lakers.
Més coses. Parlem de tennis. Roger Federer i Novak Djokovic s'enfrontaran a les semifinals de l'Open d'Austràlia. Tots dos s'hi han classificat avui. Amb més dificultats, el suís, que tenia molèsties, hi ha hagut de superar fins a 7 pilotes de partit, Montserraia.
Federer s'ha apuntat amb relativa facilitat al primer parcial 6-3 i res no feia pensar que el partit contra el número 100 de l'ATP, tennis Sandgren, se li pogués complicar. Però el nord-americà ha trencat tots els pronòstics i amb un doble 6-2 ha deixat el suís contra les cordes. Federer ja ha hagut de salvar 3 pilotes de partit en l'últim joc del quart set amb servei del nord-americà i 3 més en el desempat. Al marcador final, 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 i 6-3. 15a classificació de Federer per a les semifinals de l'Open d'Austràlia, on es trobarà dijous al matí amb un impressionant Novak Djokovic, butxí del canadenc Milos Raonic, 6-4, 6-3 i 7-6. El serbi ha tingut prou amb 2 trencaments en els 2 primers parcials per prendre la iniciativa. En el tercer set, Raonic ha pujat al nivell i Djokovic ha tingut alguns dubtes quan s'ha queixat de problemes de visió. Un cop solucionats, en el desempat, Djokovic no ha donat cap possibilitat al seu rival amb un 7-1. En el quadre femení de l'Open d'Austràlia, la jove tenista local Ashley Barty, de 23 anys, ha aconseguit la seva primera semifinal de Melbourne després de superar la txeca Petra Vitova 7-6 i 6-2. La seva rival serà la nord-americana Sofia Kenin, de 21 anys, que s'ha imposat a la tunisiana Ons Jabeur, la revelació del torneig, per un doble 6-4.
I en bàsquet avui, triple cita europea pels equips catalans. L'Uni Girona juga a Rússia, a l'Eurolliga. La Penya ho fa a Turquia, en partit de l'Eurocup. I el Manresa és a Bèlgica, on té partit de la Champions.
A l'Eurolliga femenina, a les 5 de la tarda, Dinamo Kursk, Uni Girona. Els dos equips empaten amb 15 punts al grup B i tenen 4 victòries i 7 derrotes. L'entrenador de les gironines, Eric Surís, veu diferències amb el Kursk de fa 2 mesos, a qui van guanyar a casa.
Ens trobem un Dinamo de Kursk una mica diferent al que, ens vam trobar al partit d'anada, perquè han canviat l'entrenador i a més doncs, fa poques setmanes han reincorporat, perquè ja formava part de les seves plantilles anys anteriors, Angel McCountry, una jugadora top de NBA, i a més doncs, ara fa també alguna setmana que han recuperat per lesió del genoll, ha estat parada uns mesos, Astu Endur.
A l'Eurocup, a les 6 de la tarda, Tofas Bursa, Joventut. Els verd i negres tornen a enfrontar-se als turcs, rival directe al top 16 de la competició. Carles Duran és el tècnic de la penya.
Tenim l'oportunitat de poder-lo guanyar sempre i quan juguem a una intensitat i un nivell d'exigència, no? Juguem a Tofas amb un equip amb molt de talent i, per tant, el nostre nivell defensiu ha de ser el més alt possible.
I finalment, a la Champions League de bàsquet, a les 8 del vespre, Ostende de Bèlgica contra Baxi Manresa. Quan falten 2 jornades per al final de la fase regular, els bagencs encara tenen opcions de passar als 8ens de final de la competició. Pere Tomàs Alé, del Manresa.
Està jugant últimament molt bé i sobretot a la seva pista s'estan fent molt forts i ho han demostrat guanyant equips importants. Però nosaltres hem de seguir fent les nostres coses i jo crec que si fem les nostres coses bé, com estem fent últimament, tindrem opcions i a veure si ens podem portar la victòria.
I avui, tornant al futbol, es disputa el primer partit dels 8ens de final de la Copa del Rei, Tenerife Athletic Club de Bilbao. Recordem que aquesta ronda juga a partit únic. L'únic equip català que continua en competició és el Barça, que jugarà el seu partit de 8ens dijous a casa al Camp Nou contra el Leganés.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Avui s'ha presentat l'edició número 43 del Trial Indoor Solomoto de Barcelona, que es farà aquest diumenge. Adam Raga defensa el títol, però Toni Bou és el pilot en més bona forma d'aquest començament de temporada. Pol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. La quarta prova del Mundial de Trial Indoor arriba a Barcelona amb un cartell de luxe. L'actual campió del món, Toni Bou, ha guanyat les 3 primeres proves del Mundial i és el gran favorit per alçar el títol al Palau Sant Jordi. Un trofeu, però, que defensa l'actual subcampió del món, Adam Raga. Pel pilot d'ull de cona, competir al Palau sempre és molt especial.
Personalment és increïble, perquè jo ja venia d'espectador quan es feia el Palau d'Esports. Després vaig participar-hi amb la meva primera edició, ja vaig guanyar la cursa. Tot això fa que sigui una carrera superimportant, juntament amb que venen els amics, sponsors i tothom d'aquí, i fa que, bueno, que tinguis molta pressió però al mateix temps molta motivació.
Mentre que el pilot que ha guanyat 13 vegades seguides al Mundial Indoor, Toni Bou, afronta la prova amb ganes de venjar la derrota de l'any passat. El pilot pierenc de Montesa reconeix que no està acostumat a perdre.
Bueno, evidentment, està clar que la meva situació és privilegiada per una part i per l'altra part és una mica complicada, no? O sigui, tot el que no sigui guanyar no és perdre, sinó és una gran derrota. Estem molt ben acostumats, 13 anys consecutius guanyant el Mundial Indoor, el Mundial Outdoor, guanyant moltíssimes carreres, perdent molt poques, guanyant moltes per molt poc. S'ha de saber, doncs, gestionar aquests moments i seguir amb aquestes ganes de guanyar.
A més de Raga i Bou, també participaran els catalans Miquel Gelabert i Jeroni Fajardo. La prova començarà diumenge a les 5 de la tarda i es podrà seguir per Esport 3.
I ja que parlem de motor, Damià Aguilar, bona tarda. Tenim una última referida a Maverick Viñales.
Sí, bona tarda. Maverick Viñales, que ha fet oficial per les seves xarxes socials la renovació per l'equip Yamaha de MotoGP per les temporades 2021 i 2022. És una renovació que sorprèn perquè es fa força aviat, però la darrera ocasió ja va anar així amb Maverick Viñales, que amb aquest nou contracte rep el reconeixement que buscava de feia temps de la fàbrica japonesa per les condicions pactades, segons fonts del seu entorn, oficiosament com a número 1. Ha fet oficial avui, tant Viñales com el seu equip, aquesta renovació, però la signatura ja es va fer alguns dies. Insistim, una renovació que és una mostra de confiança mútua.
Molt bé, doncs aquesta és la notícia que ens arriba amb el Damià Aguilar, la renovació de contracte del pilot Maverick Viñales amb el seu actual equip. Per cert, abans de la publicitat, expliquem que avui es juguen els 3 partits de la 17a jornada de l'Hockey Lliga que es van ajornar la setmana passada per culpa del temporal Glòria. A partir de les 9 es juga el Lloret-Lleida, Vic-Igualada i el derbi entre el Girona i el Palafrugell. I a més, el grup excursionista i esportiu de Girona, el GEC, que encara no ha pogut fer una estimació dels costos econòmics que li comportaran els desperfectes de la inundació del complex de Sant Ponç, preveu poder-hi recuperar la majoria de les seves instal·lacions i els serveis en un període d'entre 3 i 4 setmanes. Aquesta és la previsió en la que treballa el GEC, un dels clubs poliesportius més importants de la ciutat de Girona i, per extensió, de tot Catalunya.
Catalunya migdia.